La meva missió era anar-la a buscar de l'infern i treure-la d'allà. Però durant l'ascens no podia mirar-la fins que la llum del sol no banyés el seu rostre. I no ho vaig fer. Vaig decidir no girar-me per no arriscar-me que desaparegués per sempre. En quin moment vaig prendre aquesta lamentable decisió? Perquè quan vaig arribar a la superfície, darrere meu no hi havia la meva estimada, no. Hi havia un dimoni que amb prou feines que havia la vagoneta, amb unes banyes que en feien dos com el meu tronc, una cua llarga i cargolada i un somriure burleta. Amb una frase em va treure de tots els dubtes. Quin favor ens va fer la Persèfone? D'un en un, els dimonis tornarem a la Terra.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. La mitologia clàssica ha marcat el nostre imaginari col·lectiu, fins i tot els valors que han construït les nostres societats. Però també han marcat la literatura, portant a l'actualitat alguns dels mites clàssics més rellevants. Avui us portem un episodi especial dedicat a la mitologia grega en què explorarem com s'ha traslladat el mite al segle XXI. Al programa d'avui escoltarem a Giovanna Nucci parlar de la mitologia clàssica i el seu impacte en l'actualitat. Encara en literatura entrevistarem a Max Ros i Lucía Gárdez sobre el seu llibre La voz de Artemisa, de l'editorial Númac. També ressenyarem L'Ore Olympus, de la il·lustradora Rachel Smithy. I finalment recordarem l'última adaptació a la sèrie de la saga Percy Jackson, de Rick Riordan. És el que donarà de si el 22è quimèric d'aquesta 8a temporada, que avui fem possible amb el Toni González a les vies de so, l'Iker Mons i la Clara González a la producció. Comencem!
Al quimèric sempre et portarem el nostre Pokéball. Especial Quimèric.
El mite, el principi fonamental de totes les nostres històries, els primers contes de l'oralitat, que encara en l'actualitat duren i són motiu encara de veneració. Avui hem volgut centrar el quimèric en el mite, en la mitologia i en les adaptacions que s'han fet al segle XXI. Si fa uns programes l'Iker va agafar la batuta del programa amb l'especial videojocs, en aquest cas tenim la Clara González, que s'ha currat aquest programa, Clara.
Com a bona friqui de la mitologia.
Així ens fas un favor, ja, en aquesta recta final de temporada que costa tant d'encarar.
Quin és el teu imperi romà? La mitologia grega.
L'imperi romà és el meu imperi romà.
Dóna la casualitat que s'està publicant bastant, no?, relacionat amb mitologia, i que al llarg de la temporada hem pogut rascar d'aquí d'allà temes que tangencialment o directament tenen a veure, no?, amb la mitologia, i avui en aquest programa doncs en volem abordar alguns, començant pel 42, no?, per una xerrada del 42 estretament vinculada, no?, amb el tema.
Sí, va ser ha sigut una bona temporada, sobretot per la mitologia grega, que ha donat oportunitat de, no?, retrobar-nos amb el mite. I, de fet, la gran idea del mite, o d'on prové el mite, segons l'autor italià Giovanni Nucci, que va ser convidat al Festival 42, bueno, ho considera com allò oníric, no?, el somni, pràcticament, no? Nucci és conegut principalment per les seves obres de narrativa i el seu compromís amb la literatura infantil i juvenil, on explora doncs molt aquesta idea, no?, el mite com un somni quasi col·lectiu. I a més el trasllada amb un llenguatge doncs més modern, més tranquil, o sigui, més pel públic a qui va dirigit. A més, la tasca com a narrador de Giovanni se li afegeix doncs ser traductor i editor, i ha col·laborat en diverses editorials i entitats, i a més de publicar nombrosos projectes culturals i literaris, concretament a Itàlia.
Un hombre para todo, vamos.
Un hombre para todo. És una mica
Ricard. Home del Renaixement.
Una mica Ricard Richardson.
És la versió italiana.
La versió italiana.
Va fent així amb les mans. Presto!
Sí, pues, porque el fantástico. Bueno, lo que estaba dient, per què ens interessa? Perquè Giovanni Nucci, de la mà de l'editorial Ciruela, va publicar aquí a Espanya Les aventures d'Ulisses l'any 2009, i l'any passat, el 2023, es va arriscar a detallar la fundació de Roma a través del mite i la dita popular mitjançant l'oralitat. Déu-n'hi-do, és un llibre...
contundent.
És un llibre contundent, però interessant. Y fundaremos la ciudad más grande del mundo. En fi, Nucci confessa que ara més que mai és indispensable reconnectar amb aquesta idea de mite, no?, amb les idees fonamentals del que és sagrat, la part més del nostre dia a dia, del nostre nosaltres mateixos, per així dir-ho. Nuzzi, en tota la seva obra, defensa la idea del mite, doncs això, com una expressió quasi psicoanalista.
Infatti, la psicoanàlisi è tutta in un ricostruire le emozioni che uno prova.
De fet, la psicoanàlisi és tota una reconstrucció de les emocions que un percep mentre està somiant, perquè reconstruir el somni és impossible. No només el somni forma part de la nostra ment, el mite ve d'allà, la poesia ve d'allà. Al meu entendre, la narrativa fantàstica també. És com si fos el punt més proper a aquest aspecte. D'alguna manera, la desconfiança prové del mite i és l'inici de la negació, així com la poesia és el principi de la fantasia. El mite intenta apropar-se tant com sigui possible al somni, però també en la construcció més gòtica d'una història fantàstica hi ha una coherència de causa-efecte. Hi ha una linearitat de la història, mentre que en el mite no hi ha aquesta linearitat, com no hi ha en la poesia. Són només imatges, perquè aquesta part de la nostra ment pertany a les imatges i crec que la religió, el sagrat, és allà.
La nostra ment appartiene alle immagini. E credo che la religione, il sacro, sia lì.
La màgia que compartim amb el mite és precisament aquest somni, no? Segons Nuzzi, somiem de la mateixa manera.
Fa impressione perquè se
fa l'efecte que si llegeixes els somnis en els mites, els somnis a l'Eneida o a la Ilíada, són exactament com els nostres. La manera en què Agamèmnon i l'Aquiles somien sembla el relat d'un psicoanalista, un somni que avui és exactament el mateix.
Exactament la mateixa cosa.
De fet, una de les qüestions més importants que vol traslladar el mite a la nostra quotidianitat és que tothom ha d'aspirar a ser un heroi, però ojo, no un heroi qualsevol.
Tots els herois ploren. Nosaltres hem de ser heroics i ser herois. Però un grec de la plana significa ser ell mateix. No vol dir salvar el nen que s'ofega, significa aconseguir el que estàs cridat a fer, trobar la teva veu. I és un recorregut pel qual Ulisses només arriba al final del seu viatge.
Pel que fa al nostre viatge, ho tenim magre, de fet. És que fa aquesta
quina
reflexió.
Sorpresa.
No, fa aquesta reflexió perquè és bastant interessant. Si abans teníem unes normes socials que garantien un destí o un concret codi o allò que se suposa que hem de fer cadascú, doncs ara gaudim de tanta llibertat que no sabem què fer amb ella.
Il percorso dell'eroe è proprio.
El camí de l'eroi és precisament el de comprendre i entendre qui ets, no? I per tant és una aposta molt forta, la que fem respecte als nostres fills per educar-los en la seva identitat, a la seva vocació. Això val molt més que abans. És a dir, quan un sistema està socialment més organitzat que les regles formals, abans tu feies el primogènit el rei, el segon fill el sacerdot i el tercer fill soldat. Ara no està organitzat. Tu saps que has de fer-ho, aquest és el teu destí. Actualment, tothom pot fer el que li sembla, que això comporta una elecció molt més difícil psicològicament.
No, una scelta molto più difficile, molto più complessa proprio psicològicament.
D'aquí el seu interès a traslladar el mite als més joves, aquells que s'han d'enfrontar, bueno, massa d'hora a prendre un camí a escollir, una decisió que encara no estan preparats per
fer. I això passa que després te'n penedeixes i has de tirar enrere, bueno, aquestes coses que passen.
I aquí estamos haciendo periodismo que no...
Ui, doncs quan arribis a la meva edat, criatura.
A veure, en tot cas, Nuzzi considera que el mite és una gran eina per educar, principalment perquè forma part de nosaltres, diu. El mite és universal.
Però jo credo que el mito sia dentro di noi.
Però jo crec que el mite està dins nostre. És a dir, que en aquest sentit el mite és diferent de la resta de la literatura. És com si aquestes històries sempre hi fossin. I els escriptors les prenen i les expliquen. No és casualitat que Humé sigui una col·lectivitat. No és encara més significatiu el fet que no pertanyen a un únic autor. Passa el mateix amb els nens i les nenes. És a dir, si jo vaig a una classe i explico la història, per exemple, de Moby Dick, molt probable que no la coneguin. Però si jo els relato El Cíclop o Perseu, encara que mai l'hagin sentit, immediatament m'escoltaran. Això no vol dir que no hàgim de llegir aquestes històries, sinó que és un patrimoni inconscient, un patrimoni profund.
Que si perde, perquè és un patrimoni inconscio, un patrimoni profund.
Arran d'aquest patrimoni i la universalitat del mite, podem explorar, doncs, això, qüestions mitjançant déus i criatures màgiques, ojo, madre mía, coses com, per exemple, la condició mateixa de, nostra, humana.
Al final, qualsevol excusa és bona per reflexionar sobre nosaltres i arribar a conclusions.
Sobretot.
L'entrevista.
La mitologia grega ha inspirat moltes obres modernes, però què passa quan la modernitat inspira la mitologia grega? Lucía Gárdez i Max Ross han transportat els déus a l'era de la globalització i del WhatsApp, de la bona música i de la diversitat, amb el seu llibre La voz de Artemisa. En aquesta obra, una membre de l'ordre Arcatoi, que ret culte a Artemisa, la Vix renega dels déus i els odia, però es veu obligada a lluitar al seu bàndol per evitar un mal major. Avui tenim els autors d'aquesta obra, connectats a l'Skype. Max, Lucía, benvinguts al Quimèric.
Hola.
Ai.
Este libro forma parte de una saga, completa, y exploráis dos mitologías, en concreto la griega y la nórdica. ¿De dónde salió la idea de coger esas dos culturas y hacer este cóctel?
O sea, la idea base, ¿no?
Sí.
Digamos. Bueno, pues esta se la voy a dejar a Lucía, que se le da muy bien.
Bueno, vale. Ok, gracias por dejarme la pregunta más difícil. Pues es que siempre hemos estado muy interesados en la mitología en general y como que la griega y la nórdica son las más cercanas a nosotros, ya que están en Europa. Y con sus deidades, sus héroes y sus criaturas, pues ofrecen una base sólida, ¿vale? Sobre la que podríamos construir tramas complejas que se podían entrelazar entre sí. Además, la mitología tiene este sentido, ¿no?, de eternidad y conflicto, y entonces queríamos mezclar esos conflictos mitológicos con desafíos más modernos, más contemporáneos.
¿Cómo fue escribir en tándem, a cuatro manos? Bueno, ya habéis hecho diversos libros en conjunto, ya habéis refinado vuestro estilo.
Sí, es que nosotros, bueno, prácticamente llevamos escribiendo juntos desde los 18 años, más o menos.
Sí.
Diría que sí, no vamos a decir la edad que tenemos aquí ahora en público.
No,
pero no hace falta. Pero llevamos mucho tiempo escribiendo juntos en rol y entonces fue porque dijimos, oye, ¿y si nos lanzamos a escribir novelas de manera más pues profesional? Y bueno, lo empezamos a hacer. Y sí que es verdad que empezamos un poco pues aprendiendo, ¿no? Porque al final teníamos estilos muy parecidos, pero no eran idénticos. Y luego pues sí que fuimos fusionándolos y haciendo, bueno, pues que la gente... Tenemos suerte de que la gente además nos dé un feedback sobre esto y nos dicen que no se nota los cortes, que no se nota cuando está escribiendo uno o la otra. Y pues bueno, eso es también una satisfacción.
Y bueno, habéis hablado de que siempre os ha interesado las diferentes mitologías. ¿Cuál fue vuestra primera introducción a este mundo de la mitología?
En mi caso, la primera introducción que tuve fue con la serie Sena y Hércules a la mitología griega cuando era niña. Y me maravilló muchísimo. O sea, me flipó tanto que empecé a leer todo lo que pude sobre el tema.
Yo lo mismo, fue con Sena. Hércules no la vi tanto, pero Sena, la princesa guerrera, sí. Y buenísima.
Un clásico.
Y bueno, sí que es verdad que no he leído tanto como Lucía al respecto, porque tuve muchos años que no estuve leyendo, pero luego me puse al día. Pero yo diría que sí que fue por medio audiovisual.
No sé si al entrar en la mitología precisamente a través de unas series audiovisuales y no de libros o de la escuela, ¿ha hecho más fácil también esta adaptación de la mitología a la época moderna?
Probablemente, porque una de las cosas que más nos dicen los lectores es que cuando leen nuestras historias como que se lo imaginan, como si fuera una película o una serie. Y creo que eso viene dado por la influencia de estas series que vimos en la infancia.
Y
Saca el Max no va a contestar, ¿no?
No, le doy la razón.
Ah, disculpa.
No.
¿Qué aporta la modernidad a la mitología clásica? Es decir,
supongo. Sí.
No, di.
Bueno, pues supongo que al final es los conflictos que se trataban en la mitología clásica se han trasladado también a la época actual, ¿vale? Al final pues es el luto, los amores prohibidos, y al final pues todo va con la sociedad, ¿no? A medida que evoluciona. Y sí que es verdad que el reto realmente es instalarlo en la sociedad moderna cuando ha habido otras religiones posteriores a la mitología griega y nórdica que pues han acaparado más lo que sería pues la religión, ¿vale? O sea, no me he hecho un lío, pero yo me entiendo. Yo me entiendo, que es un reto más que nada social, ¿no? Cómo adaptarlo a la sociedad de ahora.
Sí, también creo que el recontextualizar un poco estos mitos y utilizar personajes modernos, en nuestro caso con las historias sáficas, porque los tres libros que tenemos son historias sáficas, no solo celebramos el amor entre mujeres, sino que también como que desafiamos un poco a las normas heteronormativas y patriarcales que están más presentes en muchos de los mitos tradicionales.
Y bueno, hoy es un especial de mitología griega, pero tal vez aplica a todos vuestros libros, también de la nórdica. ¿Cómo es vuestro proceso de documentación a la hora de escribir estos libros?
Ostras, pues yo creo que primero, antes de hacer el mundo, porque al final el Solverso ahonda en muchas mitologías, no solo en la griega y la nórdica, entonces creo que partimos más de una base de personajes, ¿no? Historias de personajes, y luego construimos lo que sería el resto alrededor de ellos, ¿no? Como que el world building sirve a los personajes. Lo que sí que tuvimos que tener muy en cuenta, ya que unimos pues, las mitologías en las distintas sagas, es pues cómo están unidas, ¿no? Digamos, ¿qué las une? ¿Qué hilos hay ahí?
Y la documenta. Sí, leemos mucho también, Chati, sí. Quiere decir que leemos.
Perdón. Ya decía, tuvimos que leer mucho, pero más que sobre los mitos, que al final es algo que ya teníamos un poco aprendido, ¿no? Por lo que ya habíamos leído o visto, sería más los orígenes de esos mitos y cómo podíamos cómo podíamos compararlos, ¿vale? Entre las dos mitologías.
Y en el caso de la voz de Artemisa, como Artemisa es la narradora de la historia, también nos documentamos un poco sobre símbolos y cómo ella se expresaría desde nuestro punto de vista a la hora de hablar o comunicarse con otros.
Uno de los temas centrales en la voz de Artemisa, de hecho, es el duelo, ¿no? Lo comentábamos antes. ¿Creéis que la fe podría ayudar más a Vix o el desconocimiento de los dioses habría sido mejor?
No, yo creo que todo lo contrario. Voy a dejarle a Lucía que conteste esta porque...
Le pasas todos los marrones a Lucía, ¿eh? La principal conclusión de la entrevista es esa, ¿eh?
Es mi pan de cada día, todo lo malo. Sí, todo lo contrario. Porque en ese sentido, Vix, sabiendo que existen los dioses y lo que hacen, puede concentrar su rabia en odiar a alguien en específico. Si no fuera consciente de la existencia de estos dioses, no podría enfocar su odio hacia ningún lado.
Claro, pero quizá no tendría odio, quizá tendría otro sentimiento.
Sí, tendría odio. Tendría odio.
Es así.
Clara va haciendo gestos. Clara, ¿tendría odio o no tendría odio? A ver, no
sé. Es verdad.
Mójate, lo enfoca los accidentes de coche, yo qué sé. A la industria automovilística.
Claro.
Accidentes de tren, ferroviarios.
Es verdad.
A Renfe.
Es el hecho de perder a su hermana.
Claro,
de una manera tan estúpida, en su opinión, lo que hace que tenga ese odio hacia la situación en sí, hacia la pérdida de su hermana.
Sí, porque es una situación que se escapa a su control, pero al mismo tiempo que le viene prácticamente impuesta. No es ni su culpa, ni la de su hermana, ni la del entorno. Es un poco, bueno, era una prueba.
Si no tiene elección, claro, no tiene elección.
Te fastidias.
Eso pues, sí. Yo creo que además es algo que Vix como personaje vio venir, ¿vale? Desde siempre, o sea, ella tenía siempre ese miedo de que fuera a pasar porque es como, al final si te acercas demasiado al fuego, pues te acabas quemando, ¿no? Y yo creo que ella lo sabía y eso es lo que también le da mucha rabia, el decir, es que yo lo sabía que esto iba a pasar.
Antes comentabais también que la voz de Artemisa, como dice el título, la narra Artemisa. No sé si os habéis planteado a que otro fuera el narrador, cambiar el narrador, o si esta historia realmente contada desde otro prisma sería completamente diferente.
Oh, sí, por supuesto. Esta historia contada desde el punto de vista de Apolo, por ejemplo, tendría otro cariz, definitivamente.
Sí, porque además hay una razón por la que Artemisa sea la narradora, no fue algo que escojamos al azar. Y si esta historia, por ejemplo, la contara Vix, si fuera en primera persona y la narrara de ella, también tendría otro totalmente distinto. Porque al final Artemisa también lo cuenta desde lo que ella comprende, ¿no? No todo es fiable. No es un narrador 100% fiable, ¿no?
Bueno, quizá esa es un poco la gracia, que en realidad nunca somos fiables, ni siquiera los dioses.
Claro, porque no son perfectos.
Entonces, claro, eso es una idea a explotar, ¿no? También, que nos han vendido el dios del catolicismo, ¿no? Que en teoría es perfecto, pero tiene una mala hostia que no veas. Y los dioses de la mitología griega van por otro lado muy claramente, sobre todo en el momento de las venganzas, del cambio de transformar la sociedad a su gusto y semejanza, ¿no? A pesar de las consecuencias. Eso supongo que lo habéis tenido muy en cuenta, ¿no? A la hora de escribir vuestra trama.
Sí, queríamos demostrar que los dioses son también, se asemejan más a los humanos y ellos mismos son personajes multidimensionales con sus propios deseos, sus propios anhelos y sí.
Y... La respuesta sí, la respuesta corta.
La respuesta a todo es
la
sí.
La respuesta es sí.
Y bueno, en el libro se ve, por ejemplo, que a Vix le asignan las misiones por WhatsApp, hay como mucha presencia de la tecnología actual. ¿Cómo os imaginaríais vosotros si los dioses como Artemisa pudiesen tener acceso a las redes sociales?
Bueno, Apolo tendría Tinder, seguro.
Y tendría mucho éxito, ¿no? En Tinder.
Y todo el mundo se convertiría en árbol de golpe.
Sí. Habría, bueno, oye, pues mira, repoblaríamos el planeta de árboles, que hace falta.
Eso es verdad.
Y Artemisa, yo creo que sería de las que no tendría muchas redes sociales, ¿eh?
Estaría en contra. Ocupada cazando.
En contra, sí. Sobre todo, de aplicaciones como Tinder, creo.
A ver, tiene sentido.
Y luego es que tampoco hay más dioses que tengan un papel directo en la novela. Jugamos mucho con lo que sería, o sea, porque al final es la época moderna y que ha pasado mucho tiempo desde los mitos griegos. Sí. Entonces hemos pensado, los dioses también habrán avanzado, también habrá nuevos dioses, habrán tenido más hijos, sobre todo Zeus, ¿no? A ver, que para que se esté quieto, pues un poco difícil. Entonces, claro, no solo son los dioses que la gente conoce de la mitología, sino que ponemos, pues, dioses de nuestra propia invención.
Aquí tenéis poco, más pues, libertad, ¿no?
Sí. Han evolucionado mucho, pero en responsabilidad afectiva no tanto.
Pero...
No, eso no. No se les puede pedir tanto.
Hay cosas que no cambian nunca.
No. Es que Zeus, donde...
donde no, no, una... cabe la, no cabe la frase, no, no cabe la cabe, frase mejor.
Esto no es para niños.
No, bueno, a ver.
Como se puede escuchar a cualquier hora, sí, hay el peligro que alguien lo pilla al vuelo, ¿no? Realmente.
A ver, cuidado.
Es verdad.
Cuidado, que están hablando de la pinga de Zeus.
Pero es que es solo mitología griega.
Eso es mitología griega. Eso y el incesto. Sí, y un poco la zoofilia.
Bueno, cambiando el tema uno, mucho más feliz.
Vale.
Otra cosa que también, a mi parecer, cuando he ido leyendo el libro, es que a Vix le encanta la música, porque siempre lleva camisetas de diferentes grupos. Sí. O sea, ahora me acuerdo, Linkin Park se pone al principio del libro, por ejemplo. Por lo tanto, mi pregunta sería que ¿qué creéis que será el gusto musical de Artemisa? Porque a ella no se la ve con camisetas de grupos de música.
A ver.
Nos has dejado tiesos ahora, ¿eh? Sí, sí, se están replanteando toda la saga ya. Ostras, aquí la camiseta de Metallica.
Yo creo que ahora lo que tenemos es una necesidad de poner a Artemisa en una discoteca. O sea,
por favor.
Claro.
Escucha. Spotify. Ostras, pues yo creo que... No lo sé, Chat, ¿y tú qué crees?
Otra vez no pasándole la pelota. Madre mía.
Es que todo el tiempo. No sé, me has dejado muerta con esa pregunta, la verdad.
No sé.
No me lo había planteado.
¿Afrodita escucharía a Sabrina Carpenter o cosas así más?
Sí, por supuesto.
Sí.
Taylor Swift.
Olivia Rodrigo.
Olivia, sí, buena esa.
Artemisa, no sé.
Artemisa es que, claro, esa sonido, es muy Artemisa.
Sonido de ambiente de bosque.
Ruido blanco de hojas. Pájaros.
Igual música de concentración. Está degenerando mucho la entrevista, ¿eh? A ver.
Pero a niveles bárbaros.
Y todo porque Max está pasando el marrón todo el rato a su compañera, ¿eh? Si es que...
Hombre, tampoco tanto.
Bueno, y después de esta experiencia con Numak y de la acogida que está teniendo la voz de Artemisa, ¿qué? ¿Más proyectos juntos? ¿Más mitología o cambiáis un poco de tercio?
Vais a pillar, ¿eh?
Bueno, somos periodistas.
Queremos exclusivas.
Tienes razón.
En lugar de pasarme la pelota, se calla.
Se ha borrado directamente de la llamada.
No, definitivamente tendrás que responder tú, ¿eh?
Se ha borrado completamente.
Pues proyectos futuros tenemos muchos a cuatro manos y todos son de mitología. Y hasta aquí puedo leer.
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
¿Fechas, calendarios?
También con Numak.
Eso todo es spoiler. No, vale, puedo yo...
No. ¿Nos callamos? Spoiler. ¿Cómo que es spoiler? Vale. La fecha también.
Oye, lo hemos intentado.
Lo hemos intentado. A ver, ya está.
Nadie
no
nos podrá
nada.
Culpar por no hacer la pregunta.
No, es verdad. Ellas pueden decidir no responder.
Claro. Como los juicios y tal, ¿no?
Claro. No, esto va en contra de... No, propia defensa, no lo diré.
Exacto. Que si no me pegan las editoras.
Exactamente. No quiero problemas. No quiero problemas.
No he desmentido que sean editoras.
Ya sabemos algo. Nuevas publicaciones con Numak, ya mismo.
¿Ahora se me oye?
Sí.
Sí, finalmente. Ya he respondido a la pregunta.
Sí, ya, no te preocupes.
Sí, nos ha dicho que con Numak, es que no siguiente proyecto en 3 meses, más o menos. Nos ha dicho.
Más o menos, sí.
No, que a ver, que no podía hablar, pero os podía escuchar, ¿eh?
No te dejes engañar.
Tenemos los labios sellados, no podemos hablar sobre esto, pero bueno, sí que podemos decir que no hemos acabado y que tenemos proyectos a futuro. O sea, hay más, y mitología más, y de todo más.
Perfecto, pues seguiremos hablando con vosotros. Max, Lucía, muchas gracias por atender el Quimeric y estaremos muy pendiente de los siguientes proyectos, las obras que firmáis.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
Muchos éxitos.
Gracias a vosotros.
La recomanació del Quimeric.
I passem d'una història que utilitza la mitologia per fer més clàssica el món actual per recomanar-vos una que aplica al món actual per explicar històries clàssiques. A més, cal dir que és una molt bona introducció al món de la mitologia grega per a aquells que vulguin endinsar-se en el tema d'una manera així lleugera. A veure, expliqueu detalls. Que sou vosaltres el que l'heu llegit. Jo avui no vinc completament venuda.
Bueno, abans de començar, com aquest llibre és una introducció a la mitologia grega, jo tenia la pregunta... Com us vau enterar de l'existència d'aquest món?
De la mitologia grega?
Sí, de què existia.
El llatí. Bueno, jo, abans,
jo a la
no?
ESO vaig fer una assignatura de mitologia allà.
Ah, sí?
Sí.
Existia?
Amb la profe que després ens va fer llatí grec a batxillerat.
Ah.
I era una senyora que era una superapassionada de la cultura clàssica en general, tant grega com romana.
És que si no ho ets, no ensenyes igual.
T'ho explicava igual que si estiguessis veient aquí Juego de Tronos en l'actualitat. Si t'ho explicava amb una passió, amb una mena de representació. Llavors, a mi ja em va entrar molt bé la mitologia des del minut 1. Estava primer, segon d'ESO fent ja assignatures de mitologia i era com, que regalo, tio. Una assignatura d'això, saps? Que m'expliquin històries, genial.
Jo dels mites clàssics crec que, bueno, sí, en profunditat, en llatí, quan hi havia un apartat de mitologia, diguem-ne, no? I ens explicaven mites clàssics, sobretot els més fonamentats, la guerra de Troia, tot això. Però és veritat que abans potser en animació i cosetes així, doncs crec que coincideixo amb la majoria, tipus Hèrcules i sèries per l'estil.
Clar, és que
en el meu cas, i per això he fet el, o sigui, es notarà ara amb aquesta història perquè el programa que he fet jo és de mitologia.
Va, a veure, sorprèn-nos.
Clar, jo vaig tenir l'esdeveniment canònic, com dirien a l'Spiderman, que és que els meus pares em van oferir molts llibres de mitologia quan vaig aprendre a llegir. Llavors,
la teva entrada a la lectura, clar, és la mitologia.
Que per cert, tu vas aprendre a llegir amb què?
Amb 3 o 4 anys.
No, però amb què?
Ah, Mortadelo i Filemón. Clar, jo estic feta pel Quimèric, en realitat. I també...
Born this way!
I això denotarà que en realitat no sóc tan jove.
Oh, si tu no ets
però
tan
si
jove...
Però si tens un any més que jo, que m'estàs explicant?
Jo, quan era petita, tenia un VHS molt obscur, perquè no el trobo a internet, de Disney, que és una història de l'Odissea. I Disney ho va produir, va fer un directament a VHS, i això jo era el que veia amb 3 anys. I era com la història de Circe. I a partir d'allà pues, va fer...
¿Eso ya no existe?
No.
Ah, bueno, pues no passa nada.
I clar, és que, bueno, ara amb això hem notat que hi ha diverses maneres d'aprendre sobre aquestes històries, des de les que heu dit, com els retellings feministes que estan de moda, com la canció d'Aquiles, o videojocs com el God of War...
Buenísimo!
Passant que per referents més locals, com els vídeos de YouTube de Destripando la Història, o de Pol Gissé, que expliquen la història pues, d'una manera més graciosa. Tot i així, avui us vull parlar d'un webcòmic. Un webcòmic de Webtoon que es diu Lore Olympus, de Rachel Smith. Aquesta és una reinterpretació moderna del mite de Persèfone i Hades, ambientada en un món contemporani en el qual les deïtats de la mitologia grega viuen entre nosaltres, però en un món en què els déus també tenen accés a cotxassos, perquè tots són molt rics, a WhatsApp...
Hombre, claro, claro.
Home, si ets
Burundanga,
un déu que es noti, no?
Clar, clar, clar. A què, a què?
A Burundanga.
Com?
Ah, molt bé, aquesta droga, no? La que permet que la persona que pren aquesta droga faci tot el que tu dius, oi?
Així és.
Aquest programa està patrocinat per...
La droga. Com bé,
no, 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 no.
En realitat, ens podrem imaginar que si actualitzes els mites, tots això ho tindrien de veritat. Llavors, la història explica la relació de Persèfone, que és una jove deessa que acaba d'aconseguir la seva independència de la seva mare, i Hades, que és el déu de l'inframón, que ningú sap què fa l'inframón. Llavors tothom li té una mica de por.
És un buròcrata.
És un buròcrata.
Un funcionari de...
Llavors, a través de tracta, a partir d'aquesta història, temes que eren ja rellevants a l'època clàssica, com ara, com l'amor, el poder, la llibertat, però combinar-los amb qüestions més actuals com el consentiment, la salut mental, l'abús i tot això...
Qüestions que abans, per lo que sigui, no es tractava tant.
No era tan important.
No sé per què seria, no?
Estaven ocupats. I tot això ho combina amb una il·lustració que és molt colorida i tot i que és digital, sembla d'aquarela, que li dona vida als personatges i al món on estan. I això, cal dir que, tot i que no ho sembli, és una molt bona adaptació de com actuarien aquests personatges al segle XXI. Personalment, jo com a friki fan de la mitologia, i ara quedarà això retratat per tot el món, però no passa res, l'únic canvi que em va grinyolar, només un, però l'entenc, és el fet de que canvia les relacions familiars entre els personatges perquè no sigui tan estrany. Llavors, personatges que...
Estrany vols dir que no hi hagi incest?
Així és.
L'eufemisme.
M'encanta que m'entès a la perfecció.
Llavors, això, personatges que a la història real són germans, com Demeter i Hera, per exemple, a Lore Olympus són amigues. Llavors, Rachel Smith, jo m'he posat la frase que no treballa els arbres genealògics circulars, treballa els clàssics.
Els circulars.
Circular.
Hòstia, com sortiran els crios, eh?
No seria nou, això, clar, tampoc,
potser,
eh? També t'ho he de dir.
Potser no són semideus o mestissos, només són tarats. Només tenen problemes.
Igual aquesta mala llet que tenen davant,
potser la genètica...
Perquè, exacte, el creuament no ha funcionat
no,
bé.
No, no, no.
I una altra cosa a destacar, a part dels arbres genealògics circulars, és l'estil de dibuix que té aquest webcòmic. Que a l'hora de traduir-lo als volums físics s'ha hagut de modificar una mica.
Clar, perquè és webtoon, és...
Perquè és en vertical i s'ha de llegir mòbil, però el llibre és en horitzontal. L'autora barreja il·lustracions completes i molt colorides amb efectes visuals que fa que sembli tot i que el dibuix sigui digital, sembla que sigui fet a mà. I això ho combina amb esbossos en blanc i negre, que sembla fets en 5 minuts, però que queden molt bé a la història. O sigui, no, no és crítica, no és crítica,
és observació. Vale, vale.
Clar, cal pensar que la Rachel Smith primer és il·lustradora i després és autora de còmic.
Vale.
Llavors, en una entrevista recent, va ser ella qui va reconèixer que aquesta barreja d'estil en blanc i negre i colors i en pans és la que li va animar a completar aquest projecte durant 8 anys, ja que la manera com combinava els colors i la història l'ajudava a donar més força als diferents personatges.
I think I've always wanted to write Hades.
Sempre he volgut escriure una història d'Hades i Persèfone, perquè òbviament m'ha agradat molt. És com el dilema de l'ou i la gallina, perquè al principi pensava que utilitzaria un estil molt abstracte en blanc i negre, però vaig adonar-me que no era gens atractiu o divertit per mi. Vaig començar a dibuixar aquests personatges molt vius i brillants, i a mesura que els dibuixava, entenia més sobre la història com més explorava l'estil artístic. Un exemple d'això és que Persèfone té un color molt brillant i l'inframont és d'un blau molt fosc. Així que quan ella apareix, realment destaca. Són processos ambientals com aquest els que realment van ajudar a inspirar la direcció de la història.
Definitivament, ara que estàvem mirant el còmic, està molt bé, té un estil artístic molt, molt peculiar.
Clar, penseu que si porta 8 anys fent aquesta història...
8 anys?
I si no li agrada l'estil que va escollir des del principi...
Merda.
No hauria
Ostres,
estat.
Caguem.
Clar, porta al mateix temps que el Quimèric, saps?
Clar.
Ostres!
I bueno, això quan hem entrevistat altres autors de Webtoon, com la Miriam Bonastre, ho diuen, que quan fas un Webtoon has de treballar contínuament en aquesta història, llavors és això.
Per sempre.
Per sempre, fins que
s'acaba. És pitjor que una hipoteca, tio.
Bueno, i, clar, són els teus ingressos.
Per això.
I per què estem fent... us faig aquesta recomanació ara i no fa 8 anys. Bueno, primer, no estava al Quimèric. Segon...
No l'havia llegit. Tercer, el llibre acaba de sortir, no?
Exacte.
Ah, efectivament, és que m'ho temia.
Mare meva, és que...
I no serà perquè ho hagi mirat el guió, de veritat que no.
Doncs no només els llibres s'estan publicant ara, sinó que Laurel Impus acaba d'arribar al seu final a Webtoon.
Oh!
Llavors,
o sigui que realment ara podem enganxar-nos i sabent que està acabada.
Clar.
I que no hi haurà una suspensió pel mig patxanguera estil Netflix ni aquestes
clar,
coses.
Clar, clar, clar. Així sabem que l'autora, en aquest cas, no es morirà pel camí com altres.
Està acabat del tot i ara s'ha començat a publicar en paper. En total, si voleu llegir per Webtoon en anglès, té 280 capítols. I els llibres en físic tenen de 25 en 25 capítols.
Quants llibres són, doncs?
De moment, en castellà hi han publicats 3 i hi han 6 en anglès, tot i que a finals d'any publicaran el 7è i més o menys, ho he calculat, deuen haver uns 7 o 8 volums en total.
Déu-n'hi-do.
Mira, com la saga Harry Potter.
Sí,
bueno,
però amb dibuixets de colors.
Però amb dibuixets
i és fàcil de llegir.
I colorinxis.
I amb burundanga.
Sí, sí. I amb burundanga.
I amb burundanga.
I cotxes.
I cotxes.
I violacions.
Ah, sí. Bueno, això és mitologia. Això
sí,
no
però,
pots...
Sí, però això... Però...
Ah, com que és mitologia no és una violació. No, no, clar, però l'incest... No, clar,
la violació sí, però l'incesto no.
Ah, 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 a veure, posem la línia, eh? On la posem?
On clar, la posem?
Hi ha una,
l'incesto. Hi ha
una crítica que li fan a ella és que, bueno, a actualitzar-lo... és molt més impactant. Llavors, clar, el que fa... com que li diuen que és edgy, no? Que està desafiant a la societat posant coses així arriscades, però és que en realitat només està traduint el mite.
A
l'actualitat. I per això sembla tan impactant. Però per escoltar com a ella li ha sentat a acabar aquest projecte, també tenim unes declaracions que va fer al seu propi Instagram sobre com se sent al finalitzar aquest projecte que li ha costat tant de temps fer.
Really wonderful and
realment meravellós i profundament aterridor tota l'hora. I definitivament hi ha alts i baixos a mesura que s'acosta al final de l'Or Olympus, perquè sempre és trist quan les nostres històries preferides acaben, però també ho és quan continuen i sabem, en el fons, que probablement haurien d'acabar. En aquest punt he gaudit molt de la història que he creat i encara que fa por afrontar el canvi en alguna cosa que ha estat constant en la meva vida durant més de mitja dècada, també és important per mi honorar on crec que hauria d'acabar la història i assegurar-me que sigui agradable pels lectors. Is enjoyable for
the readers. Clar, no sé jo personalment si aguantaria 8 anys escrivint sobre la mateixa història.
Jo segur que no, ja t'ho dic,
que són 8
anys. Sota l'escrutini dels fans, perquè al webtoon pots posar comentaris a cada capítol.
Ostres!
Clar, vosaltres...
Ostres, imagina't que no els agrada, clar.
Clar.
O que tens un hater molt constant.
Sempre n'hi ha més d'un d'aquests.
Exacte, sí. Un que sempre està.
Bueno, i ara que els estan publicant he vist queixes de que han tret alguns panells a l'hora d'adaptar-los. Això no pot ser, li has canviat la història al passar-lo en paper. I és com, bueno, potser ara té més sentit. Mira, xaval, tira pa allà. Però bueno, en general, si no heu parlat, si no us heu introduït a la mitologia o si us agrada molt, la veritat, tant de les dues situacions, si busqueu una nova forma de consumir-la, us recomano aquest llibre, ja que té com girs de guió inesperats i coses així. Però, al igual que els mites originals, com he dit abans, heu de saber on us fiqueu, per tant, busqueu tots els avisos de totes les coses que passen en el llibre, si no us agraden els temes sensibles, abans de ficar-vos, perquè és mitologia.
És llavors, mitologia grega.
El que dèiem de les violacions.
Que,
de...
Exacte.
Que són famosos els déus per fer coses.
Mm. Però és molt agradable de llegir i molt ràpid. I me'n vaig llegir en una hora. I jo llegeixo molt a poc a poc.
Imagina't 8 anys fent això perquè t'ho llegeix en una hora.
Hòstia, quina desgana. Hòstia, quina desgana,
volum, pobra senyora.
El primer volum, I que no és pas una broma, Que és gruixut, el volum.
Ah, els dibuixets és el que té.
Ja, sí. No. Però és molt, molt simpàtic l'estil. Mm.
Doncs apa, apreneu nota, L'Ore Olympus, que la trobeu per web i també el volum que acaba de sortir públic.
Sí, editat per Random Comics.
Les sèries del Fantàstic.
Hem parlat de la mitologia, de com s'aporta al segle XXI, hem parlat sobretot de literatura, però ara és moment també de parlar d'adaptacions a l'àmbit audiovisual i per això tenim aquí el Sergi Castanya, el nostre especialista en cinema i sèries. Benvingut.
Moltes gràcies.
I també tenim una convidada especial, que és l'Alba Barragán, que és bookstagrammer i molt fan de Percy Jackson i per això està aquí, per parlar d'aquest tema.
Hola, moltes gràcies.
Benvinguts als dos. No sé quin coneixement teníeu mútuament de Percy Jackson abans de la sèrie i suposo que el Sergi no havia llegit el llibre i l'Alba no havia vist la sèrie, però a veure, expliqueu.
Jo sóc fan de Percy des de fa un parell d'anys i m'he llegit tots els llibres de Percy, després també com a l'spin-off, que és com 5 llibres que hi ha d'Heroes de l'Olimp, que és com Percy i un personatge de Percy, però altres coses que han de fer, i ja portava temps sent fan, i quan va sortir la sèrie era com... Per fi estava allà, necessito veure la sèrie, perquè necessito ja saber què passa. Bueno, ja sé què passa, però veure-ho en pantalla, perquè les pel·lícules que van fer, bueno, no comentem les pel·lícules que van fer.
Jo... O sí,
crec que és bon moment.
Jo la veritat és que les pel·lis no les havia vist. De fet, jo quan era treballava de projeccionista al cinema de les Bruixes d'Altafulla, sí que sempre tenia allà el pòster de Percy Jackson, la segona part, la que crec que es diu no sé què, dels mars, una cosa així, i jo em fixava sempre a Alexandra Daddario, i mira, tenim aquí a Alexandra Daddario acompanyant-me fent la projecció. Però és veritat que es va quedar ja en la llista d'espera i al final doncs, he acabat veient abans la sèrie que les pel·lícules. Que, bueno, tot i això, diuen que l'autor està més d'acord amb la sèrie que amb les pel·lícules.
Sí, sí. Les pel·lícules no les vol ni veure, per ell no existeixen, com per la majoria del fandom, i a la sèrie ha estat molt implicat, molt a sobre de que tot estiguis bé, que, clar, una adaptació pot ser fidel tot el... amb marge, no, però amb la sèrie s'ha fet molt bé.
Clar, potser el problema és que va veure com havia acabat l'adaptació anterior,
exacte.
Que ho diu, hòstia... Si no, nos metemos...
Sí, sí, de 5 llibres, 2 pel·lícules, crec que suficient per dir, no?
Sí, 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 suficient. No, i que imagino també que això, que imagino que són això, doncs, nens prepúbers, i clar, a la pel·li, precisament...
Vull dir, prepúber, prepúber...
No, no eren prepúbers, precisament.
No, era allà al final, de Percy Jackson. Sí.
Que deia, sosta, el Percy ja té 3 carreres. Mira,
tres carreres i 2 fills.
Ha cotitzat ja.
Ostres!
Sí, sí, totalment, totalment.
I de fet, crec que per la sèrie és un encert el cast que han escollit.
Ui, i tant.
Jo, molt a favor del paper de Zeus, que és el meu estimat Lance Reddick, que...
Descansi.
Sí, que en Pau descansi, em va fer molta ràbia, perquè és... tu el coneixeràs segur, Karen, que és, tenia un paper molt destacat en Fringe. És aquest senyor de color, amb una mirada molt penetrant.
És que de senyors de colors a Fringe només n'hi ha un, o sigui que... Sí, és clar, el jefazo de l'agència, sí.
I per mi, a més, que ara parlàvem d'això, de mitologia, ell fa de Zeus en aquesta sèrie, però John Wick tenia el paper de Caronte. O sigui que tenia...
Molt ben trobat.
Té currículum.
Sí, sí, té currículum. Sí, 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 sí.
Fa una actuació brutal i una pena, perquè, clar, no sortirà més a la sèrie, però el seu personatge, bueno, per sort, els déus poden canviar, però sí, va ser un brutal veure-ho.
Jo quan el vaig veure vaig dir, ostres, Lance Reddick aquí? Ostres, que bé.
Quan se'm va anunciar el cast, que va anar a poc, va ser com... Jo sabia que era, ho sento, eh?
Ja.
No, cadascú té els seus referents.
Però sí, molt, molt guai, la veritat.
A més, Fringe ja fa uns quants anys. Sí, és per la gent de la nostra generació, no de la vostra.
Jo coneixo bastant sèries antigues.
Antigues. Ara em sento molt gran,
Bueno, d'abans que jo vaig néixer, però...
Fringe no és tan antiga.
Bueno...
Però bueno,
un bon cast.
Aviam, jo no sabia res de la sèrie, llavors, clar, em van encarregar, no tenim que veure la sèrie per aquest especial, i jo al principi, ja quan van allà al campament aquest dels semideus, jo deia, allò, anirem ara a Zoe 101, però no,
Està molt ben fet, està molt ben fet. Sí. Era molt difícil fer-ho bé, però brutal. Clar, quan llegis els llibres...
A veure, per la gent que no sap de què va Percy Jackson... Què diríeu?
Doncs és un nen que creix amb TDAH, suposadament, i dislexia, que no té el seu lloc al món i va d'escola en escola perquè no encaixa i de cop i volta es veu que és fill d'un déu. I
giro dramàtic.
Es troba que diu...
És com Harry Potter sabent que és mag, doncs el pobre loser, no?
Totalment. I brutal, clar, de cop i volta ell es veu que diu, què faig ara a la meva vida? I no té pare perquè triga una miqueta en dir qui és el teu pare, perquè t'han d'escollir el teu pare, t'ha de dir, vale, tu ets fill meu, però tècnicament no pot ser fill del déu que és, perquè no pot tenir fills, aquest déu. I bueno, i doncs com Harry Potter, no? Que el pobre cada pel·lícula i cada llibre ha de fer una cosa i arriscar la seva vida, doncs per si Jackson igual.
I per què la resta de déus sí que poden?
Perquè hi ha un pacte entre Posidó, Zeus i Hades, que no poden ser pares per... Clar, són molt poderosos, però bueno, els pactes ja sabem que els déus fan el que volen.
Estan per trencar-los.
Per trencar-los.
Quan s'hagi fet aquest pacte...
La Segona Guerra Mundial.
Segona Guerra Mundial. Aquests ja han fet més vàstecs?
Bueno, tècnicament no. Hi ha alguns, com Percy, però és que no poden, perquè clar, és que un fill de Posidó, un fill de Zeus, un fill de Hades...
És que la lien,
Clar. Menys Percy, que pobre, li toca tot el pobre i li toca tot a ell.
Clar, perquè els fills dels déus, en el cànon dels llibres, els hi persegueixen tots els mals. Llavors, pues, tipus monstres, gegants, si va a l'escola, pues, se'ls troba allà. Quan és fill d'un déu menor, entre moltes cometes, són menys. Sí. Si ets fill d'un del top 3,
exacte.
Ve tot per tu.
Sí.
Llavors ell sap que és un del top 3, no?
Sí. Exacte. Clar, al principi no, però després de cop i volta es veu que no pot anar al col·legi perquè l'estan atacant i ell no entén res perquè veu un animal volant i diu, però això què està passant? Que clar, i li enganyen.
I la resta del món no ho veu.
Exacte, per la... Bueno, mist, no sé com es diu...
La boira aquesta.
I la gent normal, de peu, no? Veu coses rares, però no veu un monstre volant atacant un nen petit de 12 anys, i clar, això, doncs, com ho expliques?
És com que el seu subconscient els enganya.
Que seria una adaptació del mite de Perseu? però adaptada als nous temps.
Sí.
Que cosa que fa goig veure, perquè clar, la sirena adapta molt bé tots els mites de la mitologia grega, sobretot el tema de Medusa, que per mi era un dels meus mites favorits de l'antiga Grècia, i està molt ben portat, sobretot a la petita pantalla, perquè clar, és una sèrie per joves, tenint que anar molt en compte, clar, el déu del cap de la Medusa, doncs clar, jo deia, això aviam com ho fan. I ho fan d'una manera bastant intel·ligent, per no mostrar gaire gore, però...
Sí, que ho veus, saps el que ha passat, saps el que ha passat,
sí,
però clar...
Sí.
Que una mica sí que trobo falta el gore, eh? A veure, jo perquè soy un psicòpata, però és veritat, entenc que el públic és el públic.
És bastant gore, eh? De dir, els llibres quan ho llegeixes dius, mare meva, bueno, passen coses que dius, clar, t'ho imagines.
En el llibre, ja, clar.
Clar, i després als altres llibres ja encara, bueno, passen coses que dius, pobra gent, pobra nens, que són adolescents.
Clar, és que és una sèrie de Disney Plus, llavors potser el nen de 5 anys comença molt bé veient el Perseo, però quan comença a veure, ostres, la Medusa, quina por! Bueno, i després una miqueta de gore ja el nen traumat.
Bueno, però jo he de dir que tinc un nebot de 6 anys que es dedica a jugar a jocs d'assassinar gent i és molt feliç quan hi juga, vull dir que...
No, la veritat és que la sèrie a mi em va impressionar perquè realment està molt bé, és una sèrie més curteta, de les que s'agraeix perquè duren menys d'una hora, cosa que agraïm a la gent que...
No tenim gaire temps.
Exactament, i es fa bastant entretinguda, no? És una sèrie d'aquestes que no tens gaire, que hi ha allò... el farciment per arribar a cert temps, o sigui que realment està molt ben adaptada.
Molt ben feta, ja. És tot aquí en calés darrere de la sèrie.
Jo el que he conegut és varia gent que era molt fan del llibre i que han seguit la sèrie capítol a capítol, sí. I que s'ha fet una mica el fenomen fan, no? Sí. Explica'm això, com ho has viscut en el teu cas.
Clar, perquè aquest fandom és molt gran, sembla que no, però hi ha molts anys darrere d'aquest fandom.
Jo t'estic parlant ja de gent de 30, eh?
Clar, no, perquè no hi ha tant, jo conec persones, bueno, jo tinc 24, o sigui que també, i malgrat que soc nova al fandom, però clar, hi ha molta gent que ha crescut amb aquests llibres i a cop i volta, bueno, va passar el que va passar amb les pel·lícules, desastre total, i clar, era com una oportunitat de dir, vale, tenim una adaptació, tenim l'autor, el Rick Riordan, molt implicat, i clar, setmana veies els capítols, sabies el que anava a passar, però hi ha pocs canvis, i va ser molt guai a Twitter comentar a la gent, oh, no sé què passarà, perquè...
Que bien lo han hecho esto.
Exacte, bueno, i clar, tot el que va passar amb el cas, i veure els nens donant vida, els personatges que tant estimem, va ser increïble, la veritat.
A més, això, que Disney no ha ficat la... allò, les garres en el tema dels guions, perquè moltes vegades un espera que Hades sigui el mal o maloso, i tot i que comença que sembla que sí, al final doncs és una idea genial, més semblant a la mitologia de, no, és un déu que té aquest propòsit.
Però
no,
sí, sí, és que de tots els dioses, Hades és el menys perillós.
Clar, sí, sí.
És a dir, bueno,
és el menys... causador de problemes.
Sí, sí, ell està allà amb la seva vida, fent les seves coses, i són els altres que la lien sempre. La veritat. I ell sempre...
Clar, la seva única transgressió va ser amb una altra deessa.
Exacte.
Clar.
Exacte.
Però va ser Zeus qui se la va posar allà.
Bueno, és veritat.
Sempre està Zeus pel mig.
Clar, perquè la sèrie comença això de jo és que tenia... tuvo un novio i començaven així. Aquest és el clàssico xulazo surfero al Poseidón, però no, és una persona respectable.
Sí, no, tots els actors que fan dels déus són mitjanament famosos. Per exemple, Hermes és l'Immanuel Miranda, que per les persones que no coneixin és el que fa totes les últimes pel·lícules musicals de Disney, La Baiana, L'Encanto, ell és qui escriu la música, el musical Hamilton, que bueno,
boníssim,
bàsicament Disney el té com en contracte i apareix quan menys te l'esperes.
Sí.
I ho fa molt bé. O sigui, no me l'esperava quan ho vaig veure a Instagram.
Va ser molt fort. Com...
Té contracte.
Què fa aquest home?
Té contracte indefinit a Disney.
Té allò la nòmina i diu, mira, aquestes hores que et falten les tens que aplicar aquí a la...
Sí, sí.
A la sèrie.
Pues bueno,
este fin de te vas de rodaje.
Vinga.
¿A dónde?
El guió, no tienes para la mañana.
I l'actor de Posidó és el fill de Maggie Smith, que, ojo, vull dir, i ho fa molt bé.
Sí,
a mi m'agrada moltíssim,
no.
La seva actuació va ser brutal, i sí que és cert que és un cas bastant conegut, que tu veus i dius, vale, a tu t'he vist en alguna sèrie, segur.
Sí, tots els actors que fan de déus són així. Ares també és també Adam Copeland, que també és com surt a Vikingos, sí. I coses així. T'he vist en algun lloc,
tu
ets famós.
Tu me suenas.
Diríeu que ha captat a gent que no sabia qui era Percy Jackson o tota la saga només per al càsting? O sigui, que han vist els actors i han dit, ah, mira, aquesta sèrie pot estar bé.
Sí, i tant.
Jo, per exemple, quan vaig veure això, Reddick va dir, Dan Reddick. I a més és l'última que el veurem, o sigui que...
Això també pot servir de reclam publicitari, no? L'última sèrie, eh? I tu, venga, vamos.
Però clar, això complicaria una segona temporada, perquè clar, a més, els nens estan... Clar, en una edat que és perfecta per la primera temporada.
Està passant com Stranger Things, que després ja tenen 20 anys i dius, hòstia, què faig,
no? Clar. Any, o sigui, els veus al nen i dius, però on estàs? Ja estàs a la universitat, ja, o sigui, molt fort.
És que crece molt ràpid, eh?
Sí, sí, avui en dia...
Els setes estan creixent massa ràpid.
Sí, sí. L'única, el que deia abans, el bo dels déus és que pots canviar l'actor. Malauradament, en aquest cas, s'haurà de fer un canvi.
Clar. Però està garantida una segona temporada?
Sí, sí, ja estan començant a, bueno, fer la producció i tal, i ara la gravaran en uns mesos.
I una tercera? No.
Home, són 5, eh? Han de ser 5.
No,
a més, això, que els nens creixen ràpid, sí. I això, o sigui, potser la cinquena ja estaran ja a la universitat. O sigui, home, millor sí, que fent en... que facin allò any a any.
Clar,
si
clar.
No...
Que s'afanyin
sí,
molt,
sí,
no?
Sí, s'han d'afanyar, perquè si no...
Bueno, jo crec... No, Alba, tu que t'has llegit els llibres, però jo crec que, per el que ha dit la Karen, si és un reclam per nova gent, jo crec que és com la barreja perfecta de que fa referències per a tots aquells que han crescut amb el llibre, que ara ho he mirat i va sortir el 2005, per tant, han crescut amb els llibres.
Literal.
I també per atraure gent pues, que potser els hi sonava o no sabien el que era i s'ho van trobar de novetat al Disney Plus i ara entraran al fandom per la sèrie.
Exacte. I a mi em va passar que una mica abans vaig entrar al fandom perquè tinc amigues que són aquests llibres que t'has llegit com d'adolescent o de nen, però jo m'ho vaig llegir que tenia 22 i em van encantar, me'ls vaig llegir així perquè, malgrat que estan enfocats a nens, que, he de dir, Rick Riordan va escriure el llibre pel seu fill, perquè el seu fill té TDAH i no sé, crec que també dislexia, i va fer com un nen que sigui com
que
ell,
com ell
i es sentés com no representat i amb la mitologia que ho fa molt bé, vull dir, està molt bé explicar tots els mites i tal. I clar, jo em vaig a ficar al fandom fa pocs anys, però em van encantar. Aquests com els altres que he dit, que són els herois de l'Olimp, brutal. Vull dir, i és això. Tothom pot veure aquesta sèrie perquè jo crec que és per tot el públic. Malgrat que estigui enfocat per nens, sí, qualsevol ho pot gaudir
sí.
Perquè són molt bons llibres i serà una adaptació.
I creieu que amb aquesta adaptació a sèrie serà una oportunitat perquè criatures d'ara entrin en els llibres?
Sí.
I tant, totalment.
Allò per avançar-se la temporada, jo crec que... Sí. A mi la segona temporada acaba, que et convida a dir, sí, què passa?
Llegeix i així
sí,
ja...
Sí.
Tu faràs, Sergi, o què?
Jo crec que sí.
Molt bé.
Ara que ve l'estiu hem d'aprofitar.
És una oportunitat, És una oportunitat. Sí, sí.
Doncs moltes gràcies, Sergi i Alba, per passar pel Quimèric i parlar de Percy Jackson. Jo encara no l'he vist ni he llegit els llibres, o sigui que m'heu obert la curiositat tant per una cosa com per l'altra.
Valdrà la pena, ja veuràs.
I tant, has de fer.
Allà estarem, doncs. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta 8a temporada radiofònica, l'últim Quimèric, és a dir, pels que ens escolteu a l'FM, Ràdio Sabadell, Ràdio Castellà, Ràdio Barberà, Ràdio Montornès i Ona Digital, aquest és l'últim programa de la temporada. Però pels que ens seguiu a través d'internet, a través de les plataformes iVoox, Spotify i Apple Podcast, no patiu, perquè la setmana que ve tindreu un programa afegit, un bonus track, a moda de regal per tots els oients fidels. En aquest traurem del calaix tots els continguts que hem anat enregistrant durant la temporada en festivals i salons i que no havien trobat el seu espai. I com que ha arribat al final de la temporada sense haver-lo trobat, hem decidit donar-li, perquè s'ho valen i perquè els oients us els mereixeu. Pels que ens escolteu per internet, doncs, això és un fins la setmana que ve. Per la resta, molt bon estiu i ens retrobem al setembre.
Quimèric, amb Karen Madrid.